La Caravana, una tribu de benvinguts que fa ràdio.
Doncs sí, avui és el Dia Mundial de la Ràdio, per si encara no ho sabíeu, i és per això que hem convertit l'entrevista d'avui en un format més tertúlia, per saber cap on s'encamina aquest mitjà, però sobretot per saber quina n'és la visió que en tenen els joves que s'hi dediquen. Per parlar-ne de tot plegat, ja tenim amb nosaltres a la caravana a Pol Corredoira. Ell és locutor, community manager de Flash FM i speaker de la Unió Esportiva Sant Boiana. Pol, què tal? Bona tarda.
Què tal? Bona tarda, companys.
Escoltes Flash FM en rigorós directe en aquest diumenge 12 de febrer, Santa Laia, i a les portes precisament d'arribar ja a aquesta gran cita, el Sant Valentí, molta gent diu, jo no el celebro, Sant Solterín.
En directe a Flash FM, Pol Corredoira.
Sant Solterín, sí. M'agrada molt.
Gràcies, t'ho agraeixo molt.
També amb nosaltres, Armand Maravalle, que també el podeu escoltar al Matina Codina de RAC 105. Armand, què tal? Bona tarda.
Què tal? Bona tarda.
Even
Brian.
Armand Maravalle in action.
Bueno, Maravilla, què? Com estàs?
Què, lo que, home? És divendres, tio.
Exacte, deu sortir aquesta nit.
Avui sortim, sí.
Avui anem a l'Apolo, tio.
Maravilla, també,
Maravilla, estic acostumat. Maravilla. Sí, de tot. Em diuen de tot.
I també han vingut avui a l'estudi de la caravana Pep Gascón, Marc Ventura, del podcast Xapa la Ràdio, que per un dia com avui va genial. Pep, Marc, què tal? Bona tarda.
Què tal? Bona tarda.
No sé qui és la Victoria Justice.
Sí, la Victorious.
Ah. Here I am, once again.
Tres por la banda.
Xapa la ràdio.
Està dedicat al karaoke,
Xapa la ràdio número 17.
Ens costa una mica, la veritat, això de cantar.
Està molt bé, també. Nina Agustí, bona tarda de nou,
Bona tarda de nou, Joan.
Havíem de tenir algú de l'emissora i hem dit que sigui Nina Agustí. Deixeu-me que us pregunti primer de tot si recordeu el que us va picar el coquet per dedicar-vos al món de la ràdio.
Sí, sens dubte.
Sí?
És escoltar-la. Jo crec que tots els que estem aquí hem nascut amb una vocació personal i profunda. Jo crec que no pots dedicar-te a la ràdio si no t'agrada la ràdio. Crec que és bastant bàsic. I jo, en el meu cas, per exemple, jo anava els dissabtes a jugar a tennis. He estat un pèssim jugador de tennis. He estat un pèssim esportista en general. Per això m'he dedicat a narrar-lo i no a jugar-lo. Escoltant a Toni Aguilar, del 40 a l'1, a los 40 principales, ara a los 40, i al Mona RAC1, primer amb el Xavi Bosch i després amb la llegenda Jordi Basté.
Armand.
Sí, sí.
Totalment, això ve de petit. Jo recordo moltes tardes a casa escoltant RAC1, a casa des de petits ens hem criat, o vaja, jo m'he criat amb aquest estil de RAC1, de ser proper, i això m'enganxava molt des de sempre. Jo sempre dic que, per exemple, per ser periodista ho has de tenir molt clar, perquè, per exemple, si tens 10 anys i tu et saps els presentadors del 324, saps com es diuen, i saps com es diuen els presentadors de la ràdio, és que et dedicaràs a ser periodista. Vull dir, aquí no hi ha dubte. Llavors, jo em trobava amb 10 anys que sabia com es deia tothom i deia, doncs jo seré periodista. Per això no vaig tenir dubte al triar carrera i no vaig tenir dubte al que em volia dedicar. I a més, la gent em deia, hòstia, Armand, tens veu de ràdio, tu t'hi dedicaràs. I jo pensava, ja veurem això, ja veurem. I al final m'ha arribat.
Marc, Pep, ho vas trobar per aquí també?
No, la veritat és que...
És una cosa diferent, eh?
Sí, nosaltres estàvem a un bar amb els amics i vam dir, hòstia, les nostres converses són superinteressants, per què no fem un podcast?
I així ve la xapa a la ràdio.
Sí, bé, jo sempre havia volgut ser periodista esportiu de petit, l'únic que després, ja et dic, em van començar a interessar els números, el meu pare em va guiar una mica cap a un altre lloc i al final no hi vaig acabar. Però de veritat que de petit, sempre que em preguntaven què volia ser de gran, la meva resposta era periodista esportiu, era del que més m'agradava. Per exemple, jo, els partits molts cops Treia el volum de la tele i em posava el Puyol de fons, escoltar-lo veure com narrava els partits, i la veritat és que m'agradava molt.
Ara parlarem de podcast, de ràdio. Nina.
Digue'm.
Què?
A mi, mira, em va venir una miqueta tot per els mitjans, la comunicació sempre m'ha agradat moltíssim, i de fet sempre m'ha interessat molt el punt de vista de crear contingut per joves. Llavors, jo vaig estudiar una carrera a mitjans audiovisuals i després vaig fer un TFG que era sobre ràdio i la generació Z. És a dir, els més joves d'avui en dia, Joan? I res, doncs, senzillament, sempre m'ha agradat molt estudiar aquesta relació i com evoluciona el mitjà. I aquí estem. La mítica frase de "tens veu de ràdio", a mi també me l'han dit.
Sí.
Llavors, crec que quan te la diuen ja estàs sentenciada, no?
Sí?
Una miqueta.
Sí, sí, però jo crec que és una cosa que s'ha desvirtuat bastant en els últims temps, eh? O sigui, sí que és veritat que ara pensem en els grans locutors d'anys enrere, i sí que és veritat que parlàvem de veus així, que et despertaven de cop i que eren d'allò, que eren un tro. Jo crec que ara hi ha locutors coneguts que no fa falta que tinguin aquesta veu, i ara les noves fornades, jo crec que ja això de la veu de ràdio, jo crec que es tracta més de l'actitud de ràdio que de la veu en si.
Va, comencem a ficar-nos en jardins. Pol, està precaritzat el món de la ràdio?
Sí, molt. I crec que s'ha de denunciar. I crec que, d'alguna manera, la ràdio no tindrà supervivència si no té unes bones condicions laborals. Perquè la gent no voldrà treballar al mitjà. La gent fugirà. I molta gent ha estat expulsada del mitjà ràdio, en aquest cas, i dels mitjans de comunicació, perquè les condicions són molt dolentes. I jo sé que la gent que treballa i que està començant, sobretot els mitjans de comunicació, ho fan unes condicions dolentíssimes. Per això, ara, estudiar periodisme pràcticament és un acte de fe.
Sí.
I crec que s'ha de denunciar, i crec que s'ha de dir les coses pel seu nom. Punt.
Sí, totalment. Ja crec, en aquest país ara hi ha molt poques emissores que realment puguin oferir unes condicions, doncs, una mica òptimes, no?, a la gent que és jove i que està començant i que, si vol viure d'això, doncs no s'ho poden permetre. Hi ha realment pocs llocs on això... I surts de la carrera i et trobes, doncs, aquest mur de realitat, que és que o et busques una altra cosa, o tens molta sort, o no podràs dedicar-te a la ràdio.
I Nafali.
Jo penso el mateix. El més trist de tot plegat és que molta gent acaba fent de comunicador d'alguna empresa, d'alguna personalitat pública, no? I no crec que quan entres a la carrera, ja sigui periodisme, comunicació audiovisual, mitjans, el que sigui, la teva intenció no és aquesta, penso. Però no sé, és el meu pare, eh? Jo què sé, potser algú vol dedicar-se a ser el representant de jo què sé, qualsevol persona, saps? Però crec que no és la intenció principal.
Deia que volia parlar també del món del podcast, i comencem a entrar-hi ara, perquè per on creieu que s'encamina el món de la ràdio? Va cap al podcast?
Bueno, jo crec que ja està en el podcast. Crec que estem vivint aquest procés de canvi, aquesta transformació. De fet, segons dades d'Evox de l'any passat, 2022, crec que ja és el 42% dels oients habituals de podcast que consumeixen cada dia aquest tipus de productes. Jo crec que ens encaminem no només a la ràdio, sinó també a la resta de mitjans i sobretot a la televisió amb l'on demand, no? El vídeo a la carta. Nosaltres vivim en un moment en el que la societat ens demana estar pendentment treballant, o estar pendentment pels amics, o pendentment per la parella, i quan realment trobem aquest moment per entreteniment, necessitem que sigui en aquell moment, no podem esperar, no? A no ser que sigui el partit del Barça o de la Champions, que llavors sí que ens el posarem, però difícilment trobarem aquest moment, diguem-ne, seguint la transmissió lineal a la que estàvem acostumats abans.
No? Sí, però jo en això crec que ni el podcast acabarà amb la ràdio, ni la ràdio acabarà amb el podcast, perquè no crec que sigui realment tanta competència directa. Jo trobo molta diferència, o sigui, jo escolto algun podcast de tant en tant, però la diferència amb la ràdio en directe, que el que et dona aquesta sensació de que involucrar els oients, demanar missatges als oients, punxar àudios, notes de veu que ens envien, això no t'ho pot oferir el podcast, i en canvi el podcast t'ofereix altres coses que no t'ofereix la ràdio. Jo crec que hi ha una convergència aquí bastant xula que realment que pot conviure, per tant, llarga vida al podcast i encara més a la ràdio. Sí, clar.
Podcast. Què diuen els del podcast?
Us toca, us miren.
Ara del podcast, a nosaltres. Clar, almenys jo he escoltat sempre més aviat podcast que ràdio en directe. I per això a l'hora de crear contingut hem decidit fer-ho d'aquesta manera. Tot i que inclús que ho fem d'una manera autoproduïda, no descartem en un futur fer-ho més aviat en un directe de YouTube o de Twitch, que al final és quasi una ràdio.
Clar, jo tinc el dubte si... Ara em dèieu, el podcast no acabarà en la ràdio ni la ràdio amb el podcast, però sí que és cert que atraure des de la ràdio els oients més joves costa moltíssim precisament perquè apareix el podcast.
Sí, però hi ha molt oient que no no et consumirà, segur, facis el que facis. És a dir, per mi el tema no és tant consumir podcast o ràdio, és tant consumir àudio. És a dir, estem davant de la reconversió de l'àudio. I per mi això és el més important, perquè l'àudio era una cosa que la resta de mitjans no et poden donar, que és la multitarea, no? Això de poder fer moltes coses alhora. Ja em sembla que era en aquest mateix estudi el 73% dels encastats reconeixien que feien diferents tasques de la llar, o conduïen, o feien altres coses mentre escoltaven un podcast o escoltaven la ràdio. Mm-hmm. Per tant, jo crec que és una cosa que, per mi, aquesta característica garanteix la supervivència del mitjà àudio, almenys a curt i mig termini.
I què hem de fer perquè els joves escoltin, s'enganxin a la ràdio en directe?
Acostar-se-la.
Totalment.
Jo ho tinc molt clar.
I més contingut dedicat a joves, i això implica que les ràdios apostin per joves. Perquè si no...
Clar, què me'n dius?
No, i per això estem aquí, també. Perquè la manera que ens escoltin és que vegin que un amic seu té un altre amic, que té un altre amic que realment treballa en una ràdio i que ha fet un reportatge superxulo d'una festa a la que va anar, i dius, ostres, doncs a la ràdio no només parlen de coses avorrides i tal, no? També es fa contingut per joves. I es pot fer en prime time, i es pot fer en programes que tenen molta audiència. S'ha de saber fer, i s'ha de saber enfocar les coses, però es poden fer. I jo crec que hi ha un futur a Catalunya. Jo crec que realment hi ha alguns programes que estan apostant per això i que està sortint bé i que anirà més, segur.
Mm-hmm. Perquè abans en Pep em deia, jo sovint no escolto la ràdio. És el teu cas, també?
Bé, ara actualment no escolto gaire la ràdio, la veritat. L'escolto potser un cop per setmana, sí que l'escolto, però no és una cosa que habitui a fer. De petit, quan el meu pare em portava a escola, sí que escoltàvem la ràdio pels matins, però no hem consumit gaire ràdio a casa, la veritat. No hem sigut molt de consumir molta ràdio. Sí que és veritat que, opinant sobre el que estava comentant ara, de com apropar a la ràdio als joves, estic molt d'acord amb això de crear noves, diferents seccions, més aviat més juvenils, potser no tant com el que fem nosaltres, que és un contingut potser massa poc de ràdio, però es podria anar per allà, podria anar per allà.
El Marc deia una cosa superxula, que és no fem un contingut massa per ràdio, i entenc que per la manera de comunicar. Com ha canviat la manera de comunicar la ràdio els darrers anys?
Ui, tremendíssim.
No volia trepitjar la Nina, perdó.
No, sí, endavant.
No, i també té molt a veure, segurament, amb l'aparició dels youtubers, dels streamers, dels twitchers, de tot el que acaba en ERS. Per mi, realment... crec que hi ha molts elements de la ràdio que es poden aplicar al podcast, hi ha molts elements de la ràdio que es poden aplicar al Twitch, però tots tenen un llenguatge propi. Quan abans ho entenguem, abans també sabrem i podrem consumir-ho d'una manera diferent, no? Jo, per exemple, no m'escolto La Sotana de la mateixa manera que em puc escoltar El Món a RAC1 o La Caravana de Radio Estel. Jo crec que són consums diferents i que crec que l'oient també ha de saber quan posa la ràdio, quan posa el podcast, que escoltarà coses diferents i maneres de comunicar diferents.
Tots tenen un llenguatge propi, Pol, però poden convergir, no?
I tant. De fet, molta gent que surt al Twitch surt després a la ràdio. També té molt a veure, no?, aquest model de periodista freelance d'estar a tot arreu. Això és un tema econòmic, no és un tema d'evolució del llenguatge, però per mi és molt important, no? I nosaltres, per exemple, ara a Flash FM hem començat amb el tema del Twitch, i jo quan faig Twitch dic una quantitat de borrades, i sobretot a nivell estilístic, no? Puc cridar, puc interpel·lar, puc sortir del requadre on estic i dir, ostres, Manchado, me'n va i ara torno. Això en un estudi de ràdio és impensable. Llavors també són aquestes noves maneres de comunicar les que ens salvaran d'alguna manera, no?, de la monotonia.
No, i que si vols tenir un programa d'èxit avui en dia, has d'estar present a les principals plataformes, digue-li Twitter, digue-li Instagram, digue-li Facebook encara, per la gent que té un públic una mica més gran, i cada cop més TikTok també hi has de ser, perquè al final hi ha molts programes que ho estan petant gràcies als vídeos que pengen a TikTok, com la gent de Sapa la Ràdio. I jo, que sóc el community manager, per exemple, del meu programa de ràdio, al final és crear contingut contínuament, intentar ser allò creatiu. L'altre dia vam fer una secció de ràdio, doncs mira, doncs fem un Instagram Live perquè ho vegi tota la gent que es vulgui connectar, i aprofitem i demanem que ens segueixin, i demanem que tal, i demanem que qual, i un follow a l'Insta i tal. I al final tot aquest engagement que creem a les xarxes ens va bé perquè també captem nous oients.
Al final, Armand, començàvem aquesta tertúlia escoltant Video Kill the Radio, sí. Star. Van dir que el vídeo acabaria amb la ràdio, van dir que internet acabaria amb la ràdio, van dir que les xarxes socials acabarien amb la ràdio.
al contrari.
I res ha pogut amb la ràdio.
Ens estan ajudant, al contrari, sí, sí. Vaja, jo crec, tinc la sensació que, per exemple, des del punt de vista del Matina Codina, ara que està funcionant molt a xarxes, jo crec que estem guanyant oients gràcies als vídeos que pengem a les xarxes. Per tant, ideal.
Totalment, totalment. O sigui, jo penso que, des del meu punt de vista, són noves maneres de fer i d'entendre la ràdio. És a dir, tant el podcast com els directes, no?, de Twitch, YouTube, tota aquesta radiovisió, que la gent que no escolta la ràdio, dèiem, per exemple, en un estudi que vaig fer jo, no?, el TFG, perdoneu que sigui tan pesada, no?, una petita mostra, 300 persones, d'acord? Per què no consumeixes ràdio? Com la consumiries més si amb ràdio tradicional, és a dir, escoltant-la directament, sintonitzant-la, o amb radiovisió, és a dir, amb imatge? El 71% de les persones deien que preferirien la radiovisió per veure alguna cosa de ràdio, consumir ràdio, que no pas això, no? I després veiem aplicacions noves, com per exemple el 2021, ho va patar moltíssim Estèreo, que era senzillament una aplicació de xerrades, no? Una trucada en què tothom podia participar tant escoltant com escrivint en directe, que també ho pots trobar en altres canals com Twitch o YouTube, no?, que pots intervenir. I per altra banda, ara, 2023, veiem Twitter creant els espais, los espacios, no?, que és com exactament el mateix, la mateixa idea, però tot és per escoltar, doncs, maneres diferents de consumir ràdio. I, doncs, penso que és bàsic, no?, com comentaves tu ara, Armand, el tema de les xarxes socials, és el fet d'apropar-se als joves, és el que estàvem comentant abans. I TikTok és la reina actual de les xarxes. T'has d'apropar d'alguna manera o altra i és allà on estan els joves i és allà on l'algoritme et permet arribar més gent, eh? O sigui, seguríssim que hi ha més gent gràcies a aquests vídeos. Seguríssim, no sé, penso.
Parlem de xarxes socials, parlem de podcast que, com sabeu, s'ha posat molt de moda els darrers anys. No sé si els que feu podcast teniu una mica una certa por a que peti tota aquesta bombolla del món del podcast.
No, de moment no tenim gaire por, més aviat, perquè a part de que no portem molt temps dedicant-nos-hi, amb la qual no és que sigui la nostra vida sencera actualment el podcast, podríem reinventar-nos, com està fent actualment la ràdio o moltes altres persones, que el seu mitjà de comunicació ha caducat una mica i s'ha reinventat i ho està tornant a petar. Jo crec que podríem fer el mateix. A mi, personalment, no em preocupa gaire.
A mi tampoc.
No,
molt bé, això.
Ja tenim declaracions arrolles de la... A mi tampoc. Pol, dèiem una mica de petar la bombolla dels podcasts, perquè això s'ha anat fent gros i abans m'ho englobaves en el sentit de l'àudio, eh? Mm. Jo crec que l'àudio els darrers anys s'ha anat fent gros, mm-hmm. I sí que hi ha una mica el cuquet de ai, aquella ai.
Tu tens aquesta sensació,
Joan? Jo sí, la
sí?
Tinc.
Per què?
Jo he vist que amb l'ai perpetu.
Sí,
en tot. No, però... Sí, és la sensació aquesta de que quan es va fent gran una cosa, sempre és... Compte que això pot petar.
I tu deies fa uns minuts el vídeo havia de matar
l'estrella
de la ràdio. Jo tinc la sensació que estem en una revolució, la revolució de l'àudio, que estem movent-nos, que estem avançant cap a alguna cosa que potser no sabem el que és, potser pensem que sí o potser pensem que no, però estem avançant cap a alguna cosa. Això és una evidència. I d'aquí uns anys trobarem el DAB i l'FM morirà i l'AM morirà i potser és d'aquí 10 anys o potser és d'aquí 50 anys, ja veurem.
L'FM morirà?
L'FM morirà. Ara, a curt i mig termini, no. A llarg termini sí, perquè Europa està començant a tirar endavant i, per tant, s'acabarà per la imposició, no, però per la deriva d'Europa acabarem arribant cap allà. Però jo tinc la sensació que estem en una revolució, la revolució de l'àudio, i que l'hem de gaudir. I que jo, per exemple, no sé com ho veieu vosaltres, però jo, per exemple, tinc la sensació que hi ha més problemàtica entre les noves plataformes, Netflix, Amazon, Prime, Video, etc., amb el tema de la tele, que no amb el podcast contra la ràdio. Jo crec que hi ha aquesta coexistència entre podcast i ràdio encara és possible, i no tant amb el tema de la tele, amb Netflix i altres plataformes.
Ho dic amb la boca petita perquè m'hi jugaré el sou, eh?
Aquest...
Ui, ui, ui.
No. Però aquest matí també hi havia tertúlia amb Pol Marsan en el matí a Ràdio Estel, una tertúlia una mica més boomer, Elisenda... per qui no va. Elisenda Roca, hi havia Jofre Llombart, hi havia Toni Herbàs, director d'aquesta ràdio del mateix Pol, i l'Elisenda Roca deia que els programes de la tele, en el fons, són programes de ràdio amb imatge. No sé si ho compartiu, això.
Ostres. No,
No, eh? Anar a la contrària de l'Hisenda Roca és duríssima. Ahir estava amb ella, eh? Ahir me la vaig trobar en un... Vam anar a un concert.
M'agrada posar-ho sobre la taula i què opineu vosaltres.
Estava molt contenta i avui em sabria greu, però no.
Jo per mi no.
Per mi tampoc.
És que l'estil és tan diferent a l'hora de comunicar que... I hi ha vegades que preparant un gag o una secció pel programa... penses, ostres, tant de bo pogués posar aquí un vídeo perquè la gent veia realment del que estic parlant. Bueno, però explica-ho de diferent manera. Jo crec que no, que la ràdio i la tele estan molt lluny. Estan molt lluny.
Però s'estan acostant. Això sí que sí? Ho compro. Home, hem vist molts models híbrids ara últimament, sobretot amb el tema dels esports, de programes que no tenen drets de parametre al Barça o parametre la Fórmula 1. Llavors el que fan és fer aquest model, la ràdio en colors, que li deien Esport 3, d'agafes un subbútil, el fots allà sobre la taula i fas veure, no, que expliques les imatges. Això sí que és una hibridació, o per exemple aquesta Visual Ràdio, no, que per exemple jo he vist a Aragón TV, quan hi ha futbol, doncs el que fan és passar la imatge de l'estudi de ràdio a través d'Aragón TV i Aragón Ràdio en simultani, o a Punt Mèdia. Sí que són experiències que s'estan juntant i que potser en el futur comencem a veure que es comencen a hibridar més, però jo tinc la sensació que són dos llenguatges molt, molt diferents.
Abans quan em dèieu precisament això, que hi havia llenguatges molt diferents i que per tant ens podíem aprofitar tots els uns als altres. No sé si amb l'aparició de Twitch, per exemple, per posar-ne un, veieu cert intrusisme o no?
Intrusisme cap a la ràdio, vols dir?
Jo crec que no, perquè no? Al final el màxim valor que té la ràdio és que puguis estar escoltant-la mentre fas qualsevol altra cosa, sigui conduint, sigui estant a casa fent el que sigui, i en canvi el Twitch, pel simple fet de tenir la imatge, t'impossibilita d'estar fent altres coses mentre ho consumeixes. Per tant, en aquest sentit jo crec que no són competència. O sigui, Twitch seria més competència de les plataformes de streaming o de mirar la tele, que és, de fet és el que em passa a mi, que jo en comptes de mirar la tele, doncs ara ja cada cop més encenc la tele del menjador per mirar Twitch, però en canvi mai pensaria d'anar en cotxe i mentre condueixo, en comptes de posar la ràdio, doncs posar Twitch, evidentment, no? Perquè, perquè tindria jo un problema al volant, no?
Un accident.
Però sí, sí.
A veure, en Joan ara em passa la paraula, però és una miqueta... A veure, sí que és veritat que penso que el llenguatge radiofònic és molt diferent al de Twitch. Per exemple, fins i tot tu deies, no, Pol, que a Twitch fas coses que a l'antena no ho faries. A la gent li agrada això, o sigui, li agrada que veure't fent coses que no faries formalment en antena, m'explico? O sigui, l'antena imposa, no?, posar-te davant d'un micro, estar en directe, tot això, i res, doncs, senzillament, penso que sí que pots estar fent altres coses, però sí que és cert, doncs, que aquest punt de vista d'anar conduint no pots mirar el Twitch, no?
Millor que no ho feu, sisplau.
No ho feu, no.
Abans us preguntava als del podcast, als del Xapa Ràdio, us preguntava precisament el per què el format podcast. Un dels perquès és precisament aquest, perquè la manera de comunicar és molt diferent i us permet fer coses que en un mitjà convencional no faríeu?
Una de les les raons més importants és que, com que no som professionals, no hem estudiat res d'això, a vegades ens equivoquem en directe, fem algun tall, no sé què, i ens dona també com la tranquil·litat. De que, mira, podem dir un disbarat i diem, mira, això després ho editem, fiquem un tall aquí i no passa res.
Marc.
Tot i que no ens ha passat gaire, a vegades.
Bueno. Professionalitat, clar que sí.
Cal recalcar-ho.
No? Si no, no passa res.
No, però la gràcia també deu estar aquí, no? Però
està bé, perquè alguna vegada se t'escapa alguna coseta i està bé. Sí que és veritat que ens ha passat algun cop d'estar parlant abans del programa de què farem, de quina secció portarem, de què parlarem, i algú de nosaltres diu, ja, però això és una secció molt visual. Per tant, nosaltres ho pengem a YouTube, també ho tenim, però a Spotify i a bastantes plataformes, amb la qual hi ha persones que només ens escolten. I hem de retocar la forma de dir-ho, o la manera de mostrar-ho, o directament eliminar la secció i pensar-ne una altra, més que res perquè és molt visual, i no ens podem permetre el luxe de només... com per dir-ho, agradar la gent de YouTube, per exemple, que ens veu.
Clar, vosaltres teniu els dos formats, eh? Amb vídeo i àudio,
sí,
evidentment, i amb només àudio.
Sí.
Què és el que guanya, o el que us fa guanyar més visites?
El TikTok.
Veus? Ja t'ho he dit, jo. Sí, no, sí. Si és que és veritat.
I el TikTok, diguéssim, que se us veuen les cares només, eh?
Sí.
O sigui, pel simple fet que se us vegin les cares mentre parleu, ja us fa tenir moltes més visites.
Bueno, i perquè ho fem molt dinàmic, agafem seccions bastant... que van allà al que toca, vale, saps? Si en 30 segons tens tota la xerrada resumida i, doncs, bueno, ens va prou bé allà, sí, sí.
Pol, si et dic per acabar, va, com t'imagines la ràdio del futur?
Bo!
Bo!
mira, igual t'esperes que et digui alguna borrada tecnològica d'acabant en Omni...
No ho sé, cosa. No ho sé, no tinc ni idea.
Jo m'agradaria que fos humana. Crec que és una cosa que diferencia la ràdio d'altres mitjans, la seva humanitat.
Armand.
No m'he parat d'avançar mai com m'imagino la ràdio del futur. De fet, tampoc m'imagino com on estaré l'Armand del futur treballant a la ràdio, però sí que és veritat que aquesta vessant humana que diu el Pol, doncs m'agradaria que seguís, perquè al final a la ràdio, des de que va néixer, l'experiència auditiva de l'oient és la mateixa, diguéssim. Vull dir, no ha variat gaire. Per tant, jo crec que seguirà sent així, a no ser que arribin noves tecnologies que ara mateix no sóc capaç d'imaginar. Dit això, jo confio que el model d'entreteniment, de radioentreteniment a Catalunya, seguirà apostant fort per nous talents i que s'estan fent coses que valen molt la pena i que segueixin així.
Nina.
Tant de bo sigui com diuen, eh? O sigui, de veritat m'agradaria pensar que serà així. I penso que li esperen molts canvis, però canvis guais. O sigui, deixa'm que m'expressi així, perquè o sigui, literalment ho penso així. M'agradaria que s'apostés pel talent jove, que s'apostés per la hibridació sense por, sense intentar fer tele, òbviament. I res, aprofitar, perquè és molt guai la ràdio, és molt màgica.
Pep, Marcos, us en faig dues a vosaltres. Com us imagineu la ràdio del futur per poder-la escoltar?
Ah, val, pensé que anaves a fer les dues. No, jo crec que la ràdio seguirà com fins ara. Perquè és el que diem, en plan, s'escolta igual de bé ara que fa 20 anys. No crec que canvi gaire en aquest sentit. Per tant, els formats pues, potser sí que canviaran una mica, però el que és el contingut jo crec que serà molt semblant.
Jo me la imagino una mica més interactiva amb els oients. Cada cop he vist més programes els quals reben trucades o missatges, àudios de WhatsApp... Jo me la imagino més interactiva, que és, mm-hmm. és bàsicament, jo crec que el que ha tingut... Sí, per això Twitch és tan famós, perquè l'important és que interactuen amb el chat. Jo me la imagino així, una mica més interactiva.
I a la segona, i el món del podcast?
Uf, no ho he pensat gaire.
Això sí que pot ser que canvi i que acabin sent quasi programes de tele. Perquè el format que fem nosaltres, depèn de com, tu pots mirar com si fos semblant al Zona Franca. Evidentment amb un pressupost de 0 euros... Però el de portar al convidat, no sé què. Tenir una conversa així molt casolana.
Va, anem a fer-nos autobombo. Pol, on et podem escoltar?
Em podeu escoltar a Flash FM, dissabtes i diumenges. Avui he tret un podcast
sí, sobre
un TFG. Per tant, el podeu escoltar. A més, comença amb Video Kill de Radio Star, el primer capítol.
Veus, que bé.
I soc l'espícara de la Sant Boiana, del Camp Nou. Per tant, dijous Europa League.
Quina rabieta.
Ho sento.
Saps que una de les meves il·lusions d'infantesa és ser espícara al Camp Nou?
Vine't un dia.
Sí o no? Convides?
Sí.
Deixaràs dir allò de...
Bona nit.
No.
Fes-ho, Joan.
Tot just, sisplau. Només això... És aquest.
Tot just,
sisplau. Sempre m'ha agradat molt.
Fantàstic.
Armand, on t'escoltem? Vindré un dia, Pol?
Sí. Seran.
No, cada matí de 6 a 11 a RAC 105, matina a Codina. Molt fàcil.
Dinar és igual.
Home.
Ha estat una mica lleig.
No, tira.
A mi a la caravana, sempre.
Sempre, eh?
I altres llocs, però no ho direm.
Ja t'ho diré a final de temporada, va, sempre.
Home, sí.
Sí, home, i tant, que continuaràs. El podcast, què? Cada quan el podem escoltar o no el podem escoltar?
Estem a tot arreu.
Sí que sí.
Ara! Digues una plataforma. Estem allà.
Buscar-lo que val molt la pena, eh?
YouTube, Spotify, Instagram, tot això, sí. I Twitter.
Els dimarts a les 9 de la nit és quan surt.
Tenim... Digues.
Tenim Facebook.
Sí.
Ah, sí? Sí.
També?
De tot.
Bona aquesta. Pep Gascon, Marc Ventura, que els podreu escoltar en aquest podcast en el xap a la ràdio, Armand Maravalle, Pol Corredoira, Nina Agustí, moltíssimes gràcies per venir avui a Ràdio Estel i participar d'aquest debat, que vagi molt bé.
Moltes gràcies.
Proximitat, confiança, rigor, immediatesa. La ràdio sempre a punt per tu. Feliç Dia Mundial de la Ràdio.
Hola, sóc en Josep Roca. Al nostre celler tenim més de 85.000 ampolles, però n'hi ha una que ens té el cor robat. Una ampolla solidària en benefici d'infants vulnerables que Càritas acompanya arreu de Catalunya.
Compra el cava amb cor al teu supermercat. Una iniciativa de la confraria del cava. Més informació a cavaamcor.cat.
Tenim un presentador brillant.
Carles Lazuela, bona vesprada.
Hola, és l'Aloesa.
Analistes convençuts.
Jo puc estar equivocat.
Entrevistes de primera línia.
És un fracàs de l'emissora i del locutor.
Tenim bon humor. Ingredients frescos i d'avantguàrdia.
On són les meves torrijas?
El pròxim dia podeu posar torrijas, si vols.
Camins, la Macedònia de la ràdio, cada vesprada de dilluns a divendres a partir de les 8, amb Rafa Sanahuja.
I amb Ferran.
I a la producció, Paula Moreno.
A Ràdio Estel.
Si has de fer front a un feixuc tràmit legal o un conflicte jurídic, ja siguis autònom, empresa, treballador per compte aliena o consumidor, els advocats i assessors de Digestum Legal t'ajudaran. Digestum Legal, un despatx multidisciplinar amb prop de 40 anys d'experiència que presta serveis professionals amb rigor i compromís per una bona gestió i defensa jurídica. Truca al 93 265 78 44 o contacta'ns mitjançant les xarxes socials. Digestum Legal, defensa jurídica integral.
Ahí vamos.
Tenim una emissora exclusivament musical i exclusivament online. Un canal que suma música. Més Estel. Entra a la nostra app o a radioestel.cat i fes clic a Més Estel, la radiofórmula dels 10 números 1 de les llistes d'èxits Billboard des del 1960 fins al 2010. Una selecció musical a la teva alçada, la que tu et mereixes. Més Estel, més música.
Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs.
La caravana, de dilluns a divendres, de 3 a 6 de la tarda, aquí, a Ràdio Estel.
39 minuts que passen de les 4 de la tarda, moment per tornar a posar en marxa la caravana i parlar amb Lluís Gendrau, editor de la revista Enderroc, sobre els premis Enderroc que aquest any celebren els 25 anys. Lluís Gendrau, molt bona tarda.
Molt bona tarda.
Lluís, parlem d'aquests 25 premis dels Enderroc. 25 anys, suposo que no es fan cada any, i per tant, deixa'm preguntar-te primer de tot, quina és la clau de l'èxit d'uns premis com els Premis Enderroc?
Doncs mira, quan vam començar a editar la revista, teníem clar que volíem també reconèixer els millors discos, els millors directes de l'any, els millors clips, les millors cançons, i bé, va acompanyat una mica de la mateixa filosofia del per què fem l'Enderroc. Jo crec que, com a mínim, hi ha tres claus, no?, que és la passió, ens agrada la música, ens agrada la música del país, la persistència, hem estat constants al llarg d'aquests 25 anys o 30 anys de revista, 25 anys de premis o 30 anys de revista, i, a més, també la professionalitat. Hem intentat que la gala dels premis fos una trobada anual de tot el sector musical, i per tant és un dia de trobada, un dia de festa, un dia també on hi ha uns reconeixements i on hi ha uns premis de la pública i de la crítica, però que serveix perquè es pugui lluir la quantitat, sobretot la qualitat que hi ha en aquest moment de l'escena musical catalana.
I atenció, perquè no falta tant, perquè serà el proper dijous 9 de març a les 9 de la nit, que celebrarà Girona aquesta cerimònia dels Premis Enderroc. Com estan anant els preparatius, Lluís?
Bé, sempre a última hora buscar com de fer els detalls, garantint que puguin venir els tres finalistes de cada categoria, convocant també tots els convidats, la gent que pugui comprar entrades, per tant, doncs, bé, sempre hi ha detalls d'última hora que a mesura que es va acostant la data del 9 de març, doncs cal preparar molt de detall. Enguany, a més, doncs, la transmissió serà de forma especial també per TV3 i per la xarxa, de manera que volem que sigui un gran programa musical. Hi haurà 12 actuacions musicals, hi haurà 12 estrenes dalt de l'escenari d'aquesta nova escena musical del país, sobretot amb una mirada posada en els grups emergents, però també amb algun nom consolidat, i per tant volem que la gent vingui a descobrir la gran música que hi ha ara mateix al panorama musical del país.
Ara me'n feies una pinzellada, Lluís, en quin moment es troba la música en català?
Mira, quan fem una mica de repàs d'aquests últims tres dècades que hem viscut la revista, han passat ben bé 6 generacions. Mm-hmm. Vam començar quan hi havia l'apogeu del rock català, que ben bé, doncs, podríem dir que va acabar posant el punt final al final de la dècada passada, amb el final de Sau, de Sang Traït, de Sopa de Cabra, del productor Marc Grau, i de seguida es va obrir una nova etapa, el pop barceloní, el pop català, amb grups com Mishima, com Antònia Font, a grans ciutats hi havia pop en català que era present i liderava l'escena. Després, al cap d'uns anys, va arribar la barreja del pop folk, amb Amics de les Arts, amb Manel, el mestissatge a continuació, amb Charango, la Pegatina, i actualment estem en una nova etapa que jo crec que ve molt marcada per aquesta postpandèmia. La pandèmia ens ha deixat noves maneres d'escoltar música, noves maneres també de fer música, d'escriure cançons amb artistes molt i molt joves que fan aquest pop de butxaca o un pop urbà al qual cada cop estem més acostumats, i jo crec que ens trobem en un moment de molta vitalitat, de molta gent jove que està fent música, i sobretot jo vull posar l'accent en molts productors que fan que aquesta música sigui de molta qualitat i, per tant, pugui sonar a la ràdio al costat de qualsevol altre èxit internacional.
Ara en parlaves de la gent jove, també hi veurem els premis en de rock, gent de gana, també ens ho deies, perquè aquest any qui s'endú el premi d'honor és ni més ni menys que els Esquirols, eh?
Sí.
Són un clàssic de casa nostra.
Hem intentat fer una mirada enrere, sempre, no? Per saber on som, doncs cal saber d'on venim. I just ara, fa 50 anys, Esquirols era una formació de 4... de 5 excursionistes que feien cançons per animar la gent jove, i ho feia d'una forma diferent del que estàvem acostumats, i que era molt participativa, que tenia molt a veure amb la reivindicació del país, amb la reivindicació també de l'ecologia, i aquelles cançons, sobretot doncs, el Torna Serrallonga, s'han continuat cantant al llarg d'aquestes 5 dècades, i per tant, doncs, avui en dia encara continuen sent presents les cançons d'Esquirols en moltes de les versions que fan grups actuals, ja siguin de la música d'arrel, del folk o de qualsevol altre estil. I bé, ens venia molt de gust. Els Esquirols originals són perfectament reconeixibles, i per tant doncs, els hem volgut convidar també en aquesta festa dels premis per valorar, per reconèixer, per premiar i per agrair la seva feina.
Et preguntava abans a l'inici quina importància o en quin moment es trobava la música en català. També hi feies referència als productors musicals que hi aposten fort, però és que a més els premis de Rock 2023 reconeixeran una vegada més, deixeu-m'ho dir, una vegada més, a una tretzena d'entitats de la indústria musical, com els festivals de Porta Ferrada, els Sons del Món, Itaca, Jardins Pedralbes, una importància cabdal, no?, els dels festivals a casa nostra, i creixent.
Sí, això ho fem una mica com a prèvia, sempre cada any, dels Premis Enderroc, de reconèixer la indústria musical. És una simbiosi, no? La revista forma part d'aquesta escena musical, i és possible, doncs, gràcies a que hi ha festivals, que hi ha discogràfiques, que hi ha managers, que hi ha mitjans de comunicació, que hi ha sales de concerts, que tota aquesta xarxa d'indústria musical, d'entitats musicals, que fan possible que la vida al país sigui el més normal possible. I sí, cada any ho fem, doncs, cada any volem reconèixer, quan hi ha aniversaris rodons, de reconèixer tot aquest, podríem dir-me, ecosistema, no?, que hi ha a la música del país. I enguany doncs, ho hem fet també, i per tant, doncs, des d'aquí, evidentment, saber que som una revista, formem part d'aquest mapa musical del país, dels Països Catalans, i que a la vegada doncs, hi ha tot un seguit de gent que a vegades des de l'ombra doncs, també fan possible que existeixi aquesta rica escena.
I encara, Lluís, una de les coses que més destaca, no només de la revista Under Rock, sinó d'aquests premis, és aquest equilibri, no?, entre la crítica musical i la votació popular. No? Com funciona tot plegat?
Doncs mira, això a vegades és curiós, perquè a vegades, moltes vegades coincideix crítica i públic, d'altres estan cadascú a les antípodes, i és interessant veure què tria la crítica, què escolta el públic. Jo crec que és una bona manera de saber quina és la situació, el baròmetre de la música del país. Per fer la crítica sempre ens reunim a 25 agents del periodisme musical de Catalunya, del País Valencià i de les Illes. Tots 25 voten entre el més de gairebé miler de discos que es publiquen cada any, i per tant, doncs, per categories doncs, anem elegint els millors discos. Fem una tria primer dels 100 millors discos i a partir d'aquí els publiquem a la revista el mes de gener. Mm-hmm. El públic també té capacitat per triar, i a la vegada doncs, també ens sorprèn. A vegades queda clar que enguany els grups més populars, i en aquesta última ronda, doncs, són Zoo, Catarres, però també hi trobem doncs, artistes com Moques Grasses, com Lil Dami, com Julieta, per exemple, uh-huh. I, per tant, jo crec que és un bon dibuix d'artistes que són capaços, per exemple, de fer Sant Jordis, artistes que són mediàtics, com el Miqui Núñez o la Mariona Escoda, que surten per televisió. Crec que és la suma, al final, l'escena musical del país és la suma d'això, de grups que són capaços de fer grans concerts, que fan gires multitudinàries, que apareixen a la televisió, i al final la suma de tot plegat és el que acaba marcant o definint quina és la situació de la música al país.
Per cert, Lluís, que encara podem votar, no, el públic?
Sí, fins al dia 19 hi ha temps per votar, i per tant doncs, encara estem esperant de rebre aquests vots.
Un dels premis que més m'ha sorprès, m'ho has d'explicar això, Lluís, els premis Under Rock Estrella 2023 que s'endú al Futbol Club Barcelona?
Sí, aquí, clar, hi ha gent que és del Barça, hi ha gent que és d'altres equips, però en tot cas sempre hem dit que el Barça és més que un club, i de fet, més enllà del futbol, és interessant veure com les entitats de la societat civil, en aquest cas doncs, també esportiva, aposten per la cultura del país. El Barça ho ha fet des de la seva creació, aviat farà 125 anys, també ho han fet molts altres clubs del país. Hi ha una història molt divertida entre música i futbol que alguna vegada doncs, n'hem fet cròniques i que jo crec que és molt, molt, molt interessant. I en el cas del Barça, doncs, des del Cant del Barça, que va escriure el Josep Maria Espinàs amb en Valls com a compositor, mm-hmm. i que doncs, ha servit de cant de milers de persones, fins a l'acord que ha arribat fa pocs mesos al Barça amb Spotify per catalanitzar aquesta plataforma, o el suport que donen a la banda sonora que hi ha abans, durant i al final de cada partit, on es prioritza la música en català i també les actuacions de grups que canten en català. I, per tant, el Barça, que això podria prescindir-ne, doncs, utilitza la música com un dels elements en els quals també s'identifica com a club.
Per cert, deixeu-m'ho dir, que si no caic de la cadira, un dia com avui, Dia Mundial de la Ràdio, deixeu-me dir que qui presentarà aquesta gala dels Premis Under Rock, en especial aquests 25 anys, són ni més ni menys que Andreu Ginola i Albert Riera, eh?
Sí, l'Andreu Joanola i l'Albert Riera són dos periodistes musicals que, a més, tenen un coneixement també de la música del país. Hem volgut també, en aquesta clau que et deia, de fer una proposta, un cartell musical on hi hagués ben presents les noves generacions, també hem donat un relleu al Carles Xuriguera i al Fel Feixedes, que ens han acompanyat els últims 10 anys.
Sí,
també seran presents en aquesta gala. Mm. I jo crec que, a més, ens han divertit moltíssim amb la seva ironia, amb la seva manera de presentar els premis, i que bé, això donarà pas a un nou duet de presentadors que serà ben diferent, però bé lligat també amb aquesta nova generació que escolta la música del país.
Deixa'm fer-te una mica de cunyeta. Venint d'on ve Andreu Joanola, no sé si et fa una mica de por que presenti els Under Rock.
Escolta, hi ha un guionista, que és el Jordi Cavaller, i entre tots plegats seran capaços de fer el millor humor possible, amb tota la llibertat possible, sense ofendre ningú, i jo crec que al final el resultat serà positiu. Però, escolta, es pugen a l'escenari i, igual que els presentadors o els lliuradors de premis, doncs ben lliures de dir el que vulguin.
Per cert, que avui els hi preguntem fa tot just 20 minuts, que teníem a companys de ràdio, de podcast, fent una petita tertúlia sobre el futur de la ràdio, sobre com veuen els joves el futur de la ràdio, el món del podcast. Lluís, deixa'm preguntar-te quin futur veus per als Premis Enderroc.
Home, jo espero que, no sé si en el format de gala o d'altres maneres, de fet, enguany fem una setmana de Premis Enderroc a Girona, comencen el dia 1 amb un dinar de gala, hi haurà activitats cada dia, hi haurà presentacions, hi haurà concerts, hi haurà taules rodones, i per tant... Doncs,
això ho feu especial, Lluís, per aquests 25 o...
Això ho hem fet especial pels 25 i si funciona ens agradaria que també hi quedés.
Sí, quedarà, eh?
Al final no és una arribada a Girona en què desembarquem un sol dia i marxem, sinó que bona part de la redacció d'Enderroc viu a Girona o a les comarques de Girona. Estem molt vinculats també a la ciutat que acull els premis i, per tant, doncs, venia molt de gust també que durant aquella setmana aquesta capital de la música del país respirés música pels quatre cantons. Hi haurà, per exemple, 50 botigues de Girona que tindran discos elegits entre els 100 millors discos de l'any. I, per tant, doncs, les botigues respiraran música, hi haurà presentacions, per exemple, el millor disc de l'any en Parala. I, per tant, bé, volem que la ciutat també s'impliqui en aquesta festa dels Premis Enderroc.
I acabo amb aquesta pregunta, perquè em semblaria lleig no fer-ho també ni dir-ho. Els Premis Enderroc és evident que posen l'accent en la música catalana, en la música en català, però llavors també hi podem veure música internacional, i no és gens, no ho dic, val a dir, perquè la música catalana, de fet, cada vegada també és més internacional, no?
Sí, de fet, un dels reportatges que estem preparant pel número dels 30 anys, que serà el mes d'abril, farà 30 anys que va sortir l'abril del 2023, és El món ens escolta. No només ens mira, sinó també ens escolta. I quan dic ens escolta, vull dir que hi ha molts artistes catalans, i no cal que citi noms, començant per Rosalia i acabant doncs, per grups de punk que fan gires europees i que potser ho fan en circuits més underground, però és evident que la música en català i la música catalana té presència arreu del món i que hi ha gent que descobreix que som un país que està a la Mediterrània a través de les cançons. No hi ha res millor per explicar qui som, la manera en què som, com ens definim, què sentim, de quina manera els joves s'expressen, que és escoltant la música de cada generació. Jo crec que la música és un retrat implacable de la societat d'un país i demostra ben bé què pensa aquella societat, com es mou, quines referències té, quines músiques li agrada recuperar, i jo crec que és una fotografia, és un retrat perfecte, ideal, de la manera de ser dels catalans.
Lluís Andrau, editor de l'Enderroc, moltíssimes gràcies avui per participar a la caravana explicant-nos-ho tot plegat i moltíssimes felicitats per aquests 25 anys dels Premis Enderroc i aquests 30 anys de la revista Enderroc, tot un referent a casa nostra. Que vagi molt bé, una abraçada.
Moltes gràcies i esperem que ja que teniu una caravana doncs pugueu venir fins
ara,
a Girona.
I tant. I
aparqueu a prop de l'Auditori de Girona i els veniu a veure.
I tant que hi serem.
Aquests 30 anys, aquests 25 anys de premis.
Gràcies, Lluís, que vagi molt bé.
Salut.
5 minuts i ja arribarem a les 5 de la tarda. Per cert, que la barcelonina Julieta va ser en aquest programa, també rebrà guardó en aquesta edició dels Premis Enderroc, el millor revelació, ja ho diré bé, revelació per Ni llum ni lluna. Els Premis Enderroc d'aquest any, Julieta serà una de les guanyadores i, per tant, rebrà aquest guardó. Recordem que Julieta va ser aquí, a la caravana, i ho recordem així.
Tell me I'm your wife. ser la teva dona, jo vull estar només amb tu. T'ho juro, l'únic que vull és estar amb tu. T'ho juro, que des d'aquí no ens veu. M'adormo als teus braços, somio que plou i estem sols de l'un arbre. Comptem amb els dits un a un tots els vidres de pluja que passen. Ets el meu cor, que dius que és de marbre. T'ho juro jo, t'ho juro jo.